Què tal? Molt bon dia, bon dissabte a tothom. Si sou dels que vau fer l'EGB, l'EGB, és molt probable que la música que mou el món ara no us faci el pes, us provoqui urticària o com són les coses, eh? Us hagi fet dir alguna vegada allò que cridaven els pares i que mai, mai vau pensar que vosaltres, generació X, acabaríeu dient als vostres propis fills. Nen, no sé què fas sentint això si això no és música. Què tal, Oriol Rossell?
Bon dia.
M'han ganes com de saludar-te així rapejant. Arnau Batguiel, com estàs?
Bon dia, Màxim Castillo. Bon molt bé, molt bé.
Escolta,
molt
eres dels que posava Nirvana o tu que t'agrada l'electrònica de Prodigy a tot drap a l'habitació i entraven els pares i deien allò... He dit abans.
Jo crec que els meus pares ja em van donar per un cas perdut. Ja van prescindir, simplement es limitaven a tancar la porta i deixar el que faci.
També és veritat que les maneres d'escoltar música han canviat molt, eh? Abans eren bastant destroyers, eh? Teníem les cadenes de música, com l'escoltaves tu?
Sí, amb el tocadiscos. Amb
tocadiscos cadena, de tota la vida.
Cadena hi-fi.
Hi-fi.
Cadena hi-fi amb doble platina per gravar-te els discos que et deixaven els amics.
Correctament. Es nota, que tenim una edat. Si comencem per aquí, no sé tenim... com podem acabar.
Sí, però fixa't, es nota que tenim una edat i ens ho prenem com si fos una cosa dolenta. Està molt bé tenir una edat. Jo crec que és justament és una de les coses de les quals a mi m'agrada, diguem, parlar o fer incidència, no? Aquesta mena de problema que tenim amb el fet de fer-se gran. Jo estic content de fer-me gran, sincerament.
De fet, és un dels temes del teu llibre, un dels temes importants, eh?
Sí.
El llibre sobre el reggaeton, un assaig cultural, jo crec que jo dels més interessants que he llegit últimament, tampoc és que llegeixi, eh? Tots els assaigos culturals que es publiquen.
Home, anava molt bé, però... si em dius un dels millors que he llegit i després em dius que no n'he llegit cap altre.
No, pocs, en llegim pocs, però aquest...
Però este és bueno.
El trobo interessant, no només pel tema, no?, sobre el reggaeton o les músiques urbanes, sinó sobretot pel xoc generacional que planteges i sobretot per un fet que jo crec que és únic en la història, que és que aquest món que tenim no ens deixa ser adults. No ens deixa ser adults. Tu parles d'aquesta confluència diabòlica, no?, entre plataformes de streaming i xarxes socials que fa que la música aquesta que estàvem comentant, que tots els nostres referents culturals no siguin cosa del passat, sinó que te'ls trobes aquí, ara, sempre.
Sí, sí,
fantasmes.
Sí. Bueno, la cultura s'ha convertit en una mena d'això que diuen, no?, una narrativa persistent. Sempre ha estat tot... És com aquella pel·lícula, todo al mismo tiempo en el mismo lugar.
Sí, en totes partes.
Sí, sí, sempre ha estat tot a l'abast en el mateix moment, però també cal contemplar, cal anar una miqueta més enllà, no? Vull dir, això deixa de ser simptomàtic. És a dir, que tot estigui allà en tot moment, que contribueixi a aquesta sensació, el que jo dic, Peter Panista, no? De no poder créixer. Crec que el matís és molt important.
Sí, sí, però això ja... que no ens deixa.
Clar, no ens deixa, això és molt important. Però això també, i no voldria jo ara sonar aquí mig conspiranoic ni res per l'estil, però crec que té a veure amb tota una conjuntura, amb una desarticulació de l'estat del benestar. És a dir... Fixa't, no?, tots aquells valors que solíem assignar, i no estic dient que abans les coses fossin millor, però sí que la diferència entre adults i joves antigament, quan nosaltres érem més petits i tal, era una mica la seguretat. No? Els adults tenien una certa seguretat, una capacitat de planificar a llarg termini, una estabilitat o una il·lusió d'estabilitat laboral, de seguretat econòmica. Això s'ha acabat. És a dir, vivim amb la mateixa incertesa que quan teníem 25 anys, i en tenim 50. No sabem si la setmana que ve seguirem tenint la feina, no sabem si mai podrem pagar-nos un pis, no sabem.
Si ens separarem i haurem de...
Clar, i aquest no saber que és molt propi dels dubtes i els anhels i els temors de l'adolescència, finalment s'ha perllongat en el temps, no? I fixa't, no?, tots els discursos, el món de la publicitat és... Sigues flexible, viatja, mou-te, fes puenting... T'obliguen a ser jove, tot i que tu no vulguis ser jove. O no puguis ser jove, perquè és que finalment, insisteixo, tenim 50 anys, saps?
Sí, sí. Tu et suportes mirant el mirall? És que això ho parlàvem amb els meus col·legues l'altre dia.
Sí.
Perquè per dins, no?, per dins ets... Et sents, no? Ets aquest jove. Home, ja tens l'edat que tens. N'ets perfectament conscient i del que implica, no?
Sí.
Però, clar, després tens la realitat objectiva del que t'està reflectint al mirall.
Com que tinc la fortuna de ser molt lleig, doncs sempre m'he vist lleig, de jove i de gran, amb la qual tampoc veig molta diferència. Una arruga més, una arruga menys, sincerament. Una cana més, una cana menys, tampoc marca molta... No és que diguis jo és que abans era un Apolo, no? I ara som una piltrafa.
Molt bé, escolta, però de què estàvem parlant? D'un assaig sociològic o d'un assaig sobre música? Bueno, una mica és la gràcia de matar el Pepito, que ho acabes barrejant tot. Però parlem del concepte d'estudi, professor, no?
Sí.
O sigui que, quan parlem de reggaeton, de què estem parlant, no és pas una cosa... Jo deia, la música que mou el món ara, però és que ja comença a ser iaiot, això.
Té
com 20 anys.
No, 20 anys que el coneixem nosaltres. En té molts més. El reggaeton podríem dir que neix a mitjans dels anys 80.
No, de fet, tu fas la història, no? Els antecedents històrics...
Hi ha un parell de capítols al llibre doncs, que faig una genealogia històrica, perquè també jo crec que moltes vegades, precisament perquè és una tradició de la qual nosaltres hem estat molt aliens a ella, perquè nosaltres ens hem criat i hem crescut amb una tradició blanca europeu o dels Estats Units, la base del rock and roll i tal, això ve d'un altre món completament diferent, no? Ve de la tradició de les músiques afrocaribenyes. Surt amb el reggae. Final, és que no es diu reggaeton per casualitat. Ai. El reggae evoluciona, es converteix en dancehall, aquest dancehall impacta a la comunitat d'origen caribeny que viu a Panamà, aquests comencen a fer aquest dancehall, aquest reggae en castellà, això rebota als Estats Units, allà ho recullen els porto-riquenys immigrats a Nova York.
Quan s'estava fent la salsa per allà, no?
Quan el hip-hop, sobretot. Quan el hip-hop, llavors ho barregen amb hip-hop i això torna a Puerto Rico. El que és apassionant del relat històric de l'evolució d'aquest so és que, com poso el llibre, no té una cuna, no té un lloc de naixement, sinó un moment de naixement. És fruit de les migracions, dels fluxos migratoris, és fruit de la misèria, perquè finalment aquests fluxos migratoris són deguts sobretot a qüestions econòmiques, no? De precarietat i de... Al meu país no em puc guanyar la vida i me n'he d'anar a un altre, no? I això és el que fa sumament apassionant i també el determina en gran mesura, no? És música de pobres. I em perdonareu, la demagogia, si vols, però és música de pobres, no?
Dius pobres, dius marginats, dius exclosos de la societat...
Però després hi ha una segona articulació molt interessant i és per què els nostres fills i filles... diguem, blancs, més o menys fills de l'estat del benestar, s'identifiquen amb aquest discurs de la precarietat i no amb els discursos doncs, romàntics, com vols dir-li, que ens identificàvem nosaltres.
Ara parlarem d'això, que també és molt, molt interessant, però, com diu la Bíblia, si al principi va existir la paraula, doncs al principi va existir el reggae, com deia l'Oriol ara. I estem a Jamaica. Way in my brain. I vull que us fixeu en el sonotone... Oi, sonotone, no?
Cassiotone,
això pel gent que no escolta. En el cassiotone.
En el cassiotone.
El cassiotone, que tu deies, no? És la música dels pobres, i com que, clar, els pobres no tenen cèntims per tenir grans estudis de producció i grans mitjans, grans instruments, el sonotone. Vas intercalant aquestes petites històries de la música que són molt guais, són
sí,
molt xules.
Sí, però que jo crec que són necessàries per entendre, no? És una cosa que em fa molt... És com quan et diuen, no, és que el reggaeton o aquestes músiques s'assemblen totes molt. Dic, bueno, és que moltes vegades són la mateixa, perquè hi ha una cultura del reciclatge precisament deguda a aquesta conjuntura econòmica i social. Una gran tradició a Jamaica és que la mateixa gravació, la mateixa base musical es fa servir, n'hi ha algunes que s'han fet servir, no t'exagero, fins a 300 cançons que tenen la mateixa base, saps?
Passen de drets allà, oi?
No, el que passa és que a qui paga la gravació té els drets, bueno, com aquí, té els drets sobre la gravació i el que fa és amortitzar-la. I moltes vegades se les venen entre ells. O sigui, jo tinc una gravació i jo te la venc a tu i tu li poses un altre vocalista amb una altra línia melòdica i tira.
Que vagi circulant.
Nou, i que vagi circulant.
Sí,
no?
Sí.
Jo, si voleu riure, d'això se'n diuen riddims, amb dos Ds, riddim. Hi ha una web molt divertida, no me'n recordo el nom, però busqueu Riddims...
Riddim per riure, a veure què surt.
I hi ha una web on trobes la llista de tots els grans riddims de Jamaica i les centenars de cançons que han fet servir el mateix riddim, és tronxant.
I això del Cassiotone?
Això del Cassiotone és una història molt divertida. Això que escoltàvem és Anders Mislenteng, que és el primer tema de reggae fet amb instrumentació electrònica.
Espera si ho detectem. Posem una mica, Dani. Sí, sí, no, això, és molt característic. A veure, tothom tenia un pianet d'aquesta casa, no?
Són els famosos ritmes pregravats que duia el Cassiotone, que sí. Podies pujar i baixar la velocitat.
Sí, sí, sí.
I van descobrir que el ritme rock 2, em sembla que és, el rock rhythm, em sembla que era, si li baixaves la velocitat, s'assemblava molt al ritme del contratemps del reggae. Mm-hmm. Clar, molt més barat que tenir algú tocant la bateria. Ni bé, no? I llavors... es va començar a fer servir la base electrònica perquè, a més, cal tenir en compte que aquests ritmes que porten les màquines, aquests presets que es diu, aquests presets estan lliures de drets d'autor. O sigui, tu no has de pagar per fer-los servir tal qual. Aleshores, clar, allò va ser que en pigui pugui, imagina't.
Estem conversant aquí al Tot és Comèdia amb Oriol Rossell, l'autor d'aquest interessantíssim assaig cultural. Matar al papito. ¿Por qué no te gusta el reggaetón? I entre parèntesi ben gros, i a tus hijos, sí. El que deies abans, no? Si algun d'aquests odiadors del reggae ho tindria bastant magre per dir... per portar a l'autor de la cosa al Tribunal de la Haia, no? Vull dir, perquè hauria de voltar molt i clar, no hi ha ningú, no hi ha un cap visible. Però sí que és veritat, i tu recordes el llibre, hi ha un abans... i un després de... Jo aguanto fins aquí. Més
no, ja. És un gran tema, eh?
És...
Aguanta molt bé.
Que sí.
Té 21 anys, això.
Que sí. Què va passar quan Daddy Yankee va agafar la gasolina i va començar a ruixar-ho tot i a cremar-ho tot?
La gasolina de Daddy Yankee és un... Com tu bé deies, ja és allò... 20, el 20 després de gasolina, no? Antes de Cristo, después de Cristo, hauríem de parlar d'antes i després de gasolina. Gasolina és molt important... perquè és el primer tema de reggaeton que trenca la barrera idiomàtica. És a dir, és un èxit global, internacional, saps? Al Japó, a Finlàndia, als Estats Units, a Anglaterra, a Alemanya, a totes bandes, no? I imposa un nou paradigma. Mai havíem vist una preeminència de la llengua castellana en l'espectre pop global com ara. I és en gran mesura gràcies a la gasolina, no? Que, diguem que obre bretxa. A més, és molt divertit, perquè quan va sortir la gasolina, tots els senyors grans, com aquí un servidor, deien, bueno, això és allò, que diuen en anglès one hit wonder,
sí, sí.
No? Això és un èxit del... Vaja, la vam clavar, ja t'ho dic ara.
Tu pensaves o no, quan ho vas sentir?
De glòria.
Però ho pensaves de debò quan va sortir? O... Ja... Perquè, clar, fa 20 anys no eren tan senyors com ara,
però Espanya, l'estat espanyol potser és una mica diferent, perquè abans de la gasolina va estar el Papi Chulo. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi. Papi, papi, papi chulo.
Jo, reconec el papi, 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 ven a mi. Jo això ho he utilitzat en converses, per fotre la conya. Ara, si... Però dius, de quina cançó? O com feia la tonada? No me'n recordo. O sigui, saps aquestes coses del pop?
Sí, que... sí. Hi ha una cosa... Hi ha un, sempre explico el mateix, eh? Ja em perdonareu si m'heu escoltat alguna
altra entrevista. De quantes entrevistes portes ja?
Pues anem cap a les 40. Però...
Estàs a punt de rècord Guinness, eh?
En aquesta cançó hi ha una dada que a mi sempre em fa molta gràcia destacar, i és que la línia de baix és una peça de la banda sonora Blow Up d'Antonioni.
Va!
Sí, és una peça...
Perquè vegis quantes entrevistes t'he sentit.
Tu te'n recordes de Delight, Groove is in the Heart?
Sí, Groove is in the Heart.
És la mateixa línia de baix.
A veure, Dani. Papi, papi, papi,
És la mateixa.
Sí, sí, sí.
T'has emplejada de la banda sonora de Blow Up.
M'has salvat el dia, Mercè.
No, no, sempre fa boig. Però fixa't, no? Amb Delight no tenim problema i amb això ens sembla, i em perdonareu, una garrulada.
Total, totalment.
I per què ens sembla una garrulada? Perquè, a més, la lletra és molt idiota. Si fem una llista de cançons amb lletres idiotes a la música pop, no acabem ni demà passat. Perquè això, i voleu que això ja ve moi, tampoc hi ha gaire diferència. Tot i això, aquesta ens sembla particularment capulla.
I l'altre, xic.
I l'altre, xic, no?
Sí.
I aquí és on jo plantejo. Vols dir que aquí no hi ha alguna mena de biaix que té a veure amb l'origen ètnic, amb l'origen sociocultural, amb l'origen econòmic d'aquestes músiques?
I aquí entraria, doncs, això, colonialisme, xenofòbia, racisme...
El que jo dic rancúnia postcolonial, totalment. Totalment.
I el que tu vulguis.
Perquè dic, cançons absurdes i estúpides se n'han fet sempre. És que forma part de l'essència. El pop és idiota per definició.
Bueno, com els humans, també, una mica, no?
Si no, seria una altra cosa, no? Altra qüestió és que a partir d'un cert moment històric, sobretot a partir de la convergència de la música pop amb la contracultura dels 60... tots ens posem a pretendre que el pop ha de dir coses transcendents, que ha de ser important.
Ha de canviar el món.
Sí, tothom ha de ser Bob Dylan. Sí, va sortir regular, també t'ho dic. Vull dir, no recordo cap cançó que canviés gran cosa, no?
Però llavors, hi havia l'utopia, no?
Hi havia aquesta pretensió de gran art. Saps? El pop ha de ser gran art. No, el pop ja ho diu el seu nom. Pop és lleuger, és una bombolla, és divertiment juvenil. Crec que una de les diferències importants per entendre el canvi de paradigma entre el que hi havia abans i l'auge de les músiques urbanes, que és el que va al llibre, és justament que els joves, jo crec que d'alguna manera, i entenc el que dic, no ho dic amb despreci ni molt menys, crec que són molt més cínics que nosaltres. S'han adonat de que cap cançó canviarà el món. S'han adonat de que això és una indústria de l'entreteniment com qualsevol altra. I aquí també entra en joc un factor important. I és que aquestes músiques d'arrel afrocaribenya tenen en el centre el ball. I les músiques que escoltàvem nosaltres, no. Tu quan has vist els homes, un home blanc heterosexual ballar pel gust de ballar, no per fer una danza de cortejo, no per intentar lligar.
Yeah, yeah, yeah.
L'única vegada que ho han fet els homes blancs va ser quan van descobrir l'èxtasi en els raves.
Sí, sí, sí.
Però les músiques urbanes, el ball és nuclear, absolutament. És a dir, aquesta idea d'aquest deixar-se anar, aquesta sensualitat, aquesta intranscendència textual. Tenim una obsessió textual amb les cançons. Les cançons han de dir alguna cosa, no? No té per què.
Home, s'ha criticat molt el que diuen les cançons de reggaeton. Per sexistes, per això, masclistes, per aquesta veneració dels diners, no? De l'enriquiment, del luxe...
Sí, però a mi em fa molt...
Però dius una cosa que està molt bé en el llibre, però és que és tan òbvia. O sigui, el fet que el meu fill escolti aquestes cançons, no? Homòfobes, no vol dir que surti al carrer a perseguir nois que s'estan donant un petó pel carrer.
Bueno, tornem al tema del viatge. Ningú s'espanta perquè el teu fill escolti Cannibal Corpse. Escolti, death metal.
Ah.
Vull dir, no esperes que el teu fill surti a massacrar a ningú, a avisarà persones perquè escolta Gore Green o no sé quina xorrada, m'explico. En canvi, escolten això i tots ens acollonim. La qual cosa també, d'alguna manera, ens està reflectint les nostres pròpies pors. Vol dir que potser no estem tan segurs de l'educació que els estem donant als nostres fills, perquè si tu creus que una cançó podrà més que tots els ensenyaments que tu li has donat a casa... Por seguridad no me viene nada, saps?
Mira, aquesta ala del Papito encara se l'entén una mica, però és una altra crítica que es fa als cantants, no? Si és que no se'ls entén el que diuen, no? Entre l'autotune i l'eslang, perquè això és que no canten, no saben cantar. Què és saber cantar i què és cantar bé a 2025?
És que aquesta és una...
És una gran pregunta.
Aquesta és una altra. Quan parlem de cantar bé, el que entenem per cantar bé... Bob Dylan és un pèssim cantant, objectivament. Vull dir, desafina com un gat malalt.
Madonna no s'ha sabut cantar mai.
Fixa't. Però és que a més diem, no, és que necessiten l'autotune per poder cantar bé. La tecnologia sempre ha estat allà per contribuir a aquesta idea del cantar bé. Tu imagina't que no existeix la microfonia. Qui escoltaria Leonard Cohen? El de segona fila ja no el sentiria. És veritat? Si no estigués amplificat.
Sí,
tota la idea de cantar bé ve de la mà, de la nostra idea de cantar bé, és intrínseca al fet de poder enregistrar la música, de poder gravar-la. Abans no es podia gravar la música. Abans no existien cantant baladistes com un Sinatra, per exemple. Abans tothom cantava com Caruso, perquè havies de tirar veu
i que
et sentís tot un auditori. Evidentment. Per tant, la tecnologia forma part explícita d'aquesta idea de cantar bé. Per una altra banda, hi ha una altra història que jo crec que és important. És quan pensem és que necessiten l'autotune per afinar. No és veritat. No és veritat. L'autotune és un afinador de veu. Lo divertit aquí és com se l'han fet seu. Perquè el que estan fent
un
és...
Un instrument més, no?
Sí, però la gràcia amb un autotune és que si poses la velocitat de correcció de to molt baixa, és a dir, que vagi molt ràpid, no? I cada nota te la divideixi en diferents fragments i puguis posar-los a diferents tons, aconsegueixes fer coses que són impossibles de fer amb una veu humana sense aquesta ajuda. Mm-hmm. Per això jo parlo d'un concepte que no és meu, és de Kit Clayton, és un assagista anglès, que és psicodèlia vocal. O sigui, la veu s'ha convertit en un instrument que, gràcies a la intervenció de l'autotune, pot fer coses que, per se, naturalment no pot fer.
I això perquè no agrada als
senyors grans? Aquests melismes són impossibles.
Perquè no ens agrada, no tenim l'oïda entrenada... Perquè és que, noi, qui va triomfar, qui va arrasar els anys 90 amb l'autotune? No va ser una cantant de dancehall ni de trap?
No, qui va descobrir-nos-el?
Ah, sí, ja existia abans, sí, sí.
Que però va ser la Cher.
La Cher.
Va ser la Cher, però és que després...
Fixa't. Dani, podem buscar el Belief?
El Belief de la Cher.
De la Cher, perquè ara m'han vingut moltes ganes, tu, de cantar.
Però fixa't com, per exemple...
D'escoltar, no em posaré a cantar
també,
el Belief.
Hi ha també una de les coses que jo explico, hi ha un capítol explícit sobre l'autotune en el llibre, i anant... Com dèiem abans, no? Quan dius, bueno, és un treball més de sociologia... Sí. A mi m'agrada anar molt més enllà de la música, no? O sigui, la música per mi és l'extrem d'algú. Llavors, si tu vas estirant, no? Pots arribar a explicar-te... Jo sempre dic, sona molt èpic, si vols, però que tu et pots explicar el món a través d'una cançó, a partir d'una cançó, no? Fixa't com, per exemple, mai hem tingut problema amb els vocoders, amb les veus robòtiques, per exemple, de Kraftwerk o de Daft Punk. No hem tingut... No diem, no saben cantar amb un vocoder. Però és que un vocoder, d'alguna manera, per la nostra generació, era una promesa de futur. Ens explicava que hi hauria un futur en el qual els robots cantarien, no? I ballarien per nosaltres. We are the robots, no? De Kraftwerk,
sí, sí,
i tal.
Sí, sí, sí.
I estarien al nostre servei. En canvi, l'autotune és que nosaltres estem al servei de la tecnologia perquè necessitem això per ser humans, és a dir, per cantar bé. M'explico? La relació amb la tecnologia canvia molt. I té molt a veure amb la relació amb el futur. Nosaltres som d'una generació que creiem en el futur i les noves generacions no creuen en el futur. De fet, els hi fa pànic. Jo, a vegades que faig conferències, xerrades, classes, i t'asseguro que no falla. O sigui, sempre dic al públic, els dic que aixequi la mà qui cregui que el futur serà millor que el present. Ni una.
Ningú.
Només podem concebre el futur com un present encara més precaritzat. O sigui, lo de ahora, pero peor.
Escoltem a la Cher amb l'autotune. Mentre vaig reflexionant sobre tot això que m'has dit, que ens has dit...
Sí, però fixa't, no?
Té a veure
amb la nostra relació amb la tecnologia. Nosaltres confiàvem que la tecnologia ens ajudaria i ara ens sentim esclaus de la tecnologia. Sí, no? Enganxats als mòbils... No
això que tinc aquí a la mà, eh?
Correcte.
Aquesta pantalleta.
Exactament, no?
Aleshores... M'està dient que és la 1:28 i hem d'anar plegant. Digues.
Jo puc tirar tot el dia, eh? I a més ja me lo sé.
Home, després de 30 i pico entrevistes...
Sí, ja m'ho he pres. Soc una mica dur de mullera, però al final amb insistència ho hem lograt,
sí,
no?
Sí, però... Sí, nois, estem enganxadíssims, això, no? Però això ja... Bueno, clar, nosaltres hem viscut l'altre món.
Clar, nosaltres
això també viscut... ho remarques en el llibre.
Clar, nosaltres hem viscut
els fans del reggaeton, els joves, no?
No, nosaltres hem viscut les fantasies de futur, sí, no? Mm. I els joves han viscut això que el Franco Bifo Berardi, el filòsof italià, diu la lenta cancel·lació del futur, no? Que té molt a veure també amb una cosa que parlo al llibre, que per mi és un símptoma del fracàs, diguem, de la música pop-rock blanca a l'hora de sublimar les pors, els desitjos, les il·lusions dels joves d'avui. I és la manca d'imaginació, no? I ho lligo, per exemple, a la circulació de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, no? S'acaba el gran altre. S'acaba la possibilitat d'imaginar alternatives al que hi ha, al capital, en aquest cas, no? Ningú és capaç avui dia d'imaginar un postcapitalisme de cap manera, no? Només podem pensar el que hi ha més precaritzat, que és la lògica del capitalisme, finalment.
Doncs ballem.
No em vull posar aquí a fer mitjans,
no,
doncs
pues ballem, tu. Aquest panorama, no?
Bueno, és que també hi ha molt d'això. Ballem i que rebenti tot.
Vinga, Bad Bunny. És que si no sona Bad Bunny en un programa dedicat al reggaeton, què? Va, fica't en un lío que estem gravant en vídeo. Canta bé Bad Bunny?
Canta com ha de cantar. Funciona. Canta bé el canta... Torno al death metal, no tinc una obsessió amb el death metal, em diràs tu de què, però canten bé aquests que fan aquestes veus guturals?
I l'altre dia en parlàvem, cantava amb la gent bé. Que ha escrit el llibre de la història del metal català.
Cantava bé, cantava bé el Johnny Rotten, els Sex Pistols. En el seu moment es va dir que no cantava bé.
No, perquè estava escopint al públic i clar, o cantes o escups.
Bueno, aquest ho va aconseguir convergir-ho tot plegat, no? Però finalment es va convertir en part inherent de l'estil. O sigui, tu no pots pensar ara en metal sense veus guturals, no pots pensar en punk sense aquesta cosa estripada, de la mateixa manera que no pots pensar en reggaeton sense aquestes veus passades per autotune, amb aquestes filigranes, amb aquests melismes impossibles.
I l'última, obrim ràpidament el consultori mèdic. Doctor, vostè considera, doctor Rossell, que jo sóc un midorèxic?
No, considero que vostè és víctima de la midorexia, o sigui, és víctima d'un temps midorexic, és a dir, d'un temps que no ens deixa créixer, i d'aquí ve una mica...
És el que dèiem al principi, eh?
Clar, per resumir molt ràpid, el títol del llibre, Matar el papito, que és, òbviament és una referència a Freud, no? Aquesta idea de matar el pare, que és el moment que l'adolescent s'emancipa culturalment del pare, també amb el complex d'Èdip, però no entrarem en això ara, jo crec que el gran trauma no és... la diferència generacional, és el ser conscient de que pertanys a una altra generació. O sigui, el reggaeton t'està posant a la cara, t'està dient, xaval, que t'has fet gran, que Oasis no és un grup per gent jove, per molt que tornin.
Això t'anava a dir.
Per molt que tornin, que Pearl Jam fa 35 anys que existeixen, amigo.
Però què passa quan aquests, al jove li arriba un vídeo viral de TikTok, recuperar una cançó dels anys 50, d'una senyora que segurament està morta.
Sí.
No? Tornem al temps aquest de fantasmes, no? Vull dir,
totalment. Vivim un temps superespectral en aquest sentit. Ja no hi ha passat, ni present, ni futur. Tot està solapat en un sol no lloc que està a totes bandes i a ninguna, que és internet. I tornem a aquesta idea que surt al llibre insistentment, que és això del persemprisme, no? La idea del persemprisme, que és un autor americà, del Grafton Tanner, que és aquesta idea de ja no hi ha absència. És a dir, no pot ni haver-hi nostàlgia. Perquè hi hagi nostàlgia, ha d'haver-hi una absència. Tu has de trobar a faltar alguna cosa que ja no tens. Però si segueix estant allà, no pots trobar-ho a faltar. Per tant, no hi ha ni opció de la nostàlgia.
No, si és que tots tornen. Mira, avui mateix...
No,
a
és
la
que no és que tornin, és que no se'n van.
Això no se'n va.
És que no se'n van.
Avui, mira, si ho circunscrivim al territori de la música catalana, avui mateix, que després en parlem, hi ha l'acústica Figueres. Ja t'ho diré, han tornat. L'Axambusto han tornat. Sopa de cabra, els pets, 40 anys...
A més,
anys,
han tornat, no? A tocar, però tu tot aquest temps has tingut els seus discos a l'abast,
has tingut
els seus concerts a YouTube. No han marxat. Si tu vols, no marxen. Clar, llavors, una de les coses que plantejo, dic, els 90 es van acabar, però tu pots seguir visquent els 90 tranquil·lament, sense problema.
Doncs aquí estem. Avui quin dia és? Som...
30, no?
Sí, 30 d'agost de 1995.
I... Oriol...
Has trigat, eh?
Anava corregit, hòstia. És que encara estic de vacances i aquestes hores per mi és molt d'hora.
Molt bé. Doncs felicitats per l'entrevista número 30 i pico.
Gràcies a vosaltres.
No, i sobretot felicitats per aquest assaig que recomanem molt, Matar al papito. ¿Por qué no te gusta el reggaetón? I a tus hijos sí, editat a Llibres Cúpula. Oriol Rossell, un plaer.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Salut. Salut.